Què tal, Artur? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Josep.
Si féssim la pregunta ara, per exemple, a la nostra audiència, fora de les nostres fronteres, als grans pintors de finals del segle XIX, catalans, per descomptat, o d'influència catalana, i la primera meitat del XX, òbviament tothom faria la típica trilogia, no?, de Dalí, Miró, Picasso.
Exacte. No? Aquesta és la Santíssima Trinitat.
Ah, exactament. La tindríem allà, l'exposaríem, com un triangle, amb un ull al mig.
Sí, és el que tothom coneix.
Efectivament. Però, esclar, si es digués, no, sí, d'acord, però aquests ja, ja els coneixem. Sí. Diguin més noms. I aquí tindríem seriosos problemes.
Molts.
Perquè no sé si ha estat la força d'aquests tres que ha anul·lat els altres, no sé si els altres no estaven a l'alçada d'aquests tres, no sé si van influir les relacions també sociopolítiques, les influències econòmiques, en fi, d'això tu en saps i t'agrairé que ens expliquis per què aquests tres van eclipsar la resta i per què ara, dues galeries de Barcelona, una de les quals la teva, Artur Ramon Art i Sala Parés, amb un altre de Londres, Colnaghi, heu decidit treure la pols a tots aquells noms que no consten, però que mereixerien constar al costat d'aquests tres.
Mira, jo feia molt temps que parlava, per una banda, amb el Joan Anton Maragall de la Sala Parés, cada vegada que ens trobàvem comentàvem aquest tema i ens lamentàvem, no?, de la dificultat de que aquesta pintura doncs tingui una audiència i una demanda. I d'altra banda, tenia converses amb Colnaghi, que els conec, perquè el propietari és el Jordi Coll, que també és català, que va comprar aquesta galeria fundada a Londres el 1760, o sigui, unes galeries més antigues del món. I al final, quan et trobes entre col·legues, hi han dues opcions: o anar plorant, que és el que s'acostuma a fer, o intentar canviar les coses, que és el que vam dir de fer. És a dir, per què no ens unim? Per què no fem una aliança a 5 anys i posem la pintura catalana al món? Per què? Perquè si la posem al món, potser aquí la valorarem. Perquè una de les coses que ens caracteritza com a país és que valorem les coses quan ens l'expliquen normalment des de fora. Llavors, aquesta era l'estratègia que vam organitzar. Vam fer una primera exposició en plena pandèmia el mes de juliol. Vam enviar 14 quadres. Jo pensava, no en vendríem ni un. I en vam vendre 9. Que és un èxit en la situació que es va fer. I llavors, i a més, tots a col·leccions angleses. I llavors vam dir, doncs, doble aposta. I ara, la setmana que ve, es presenta una exposició, Spanish Modern Landscapes, és a dir, sobre el paisatge, bàsicament català, però hi ha altres artistes espanyols, i tenim molta il·lusió en que això prosperi i continuar, perquè a més aquesta galeria té seus a Venècia, té seus a Nova York, i ens agradaria molt, doncs, la propera, per exemple, fer-la a Nova York.
I quins autors?
Doncs mira, presentem obres de Rossinyol, de Mir, de My Friend, hi ha obres d'artistes també menys coneguts, com Bertuccio, o Pradilla, o Tamburini, Urgell. És a dir, artistes que aquí molta gent coneix, però que col·leccionistes que les van tenir, doncs els fills avui sembla que no les volen, i nosaltres pensem que tenen una qualitat prou important i tenen un valor que és increïble. És a dir, a mi m'ha arribat a passar que a estrangers que viuen a Barcelona i que compren aquesta pintura, que et diuen, m'he anat al MNAC, m'ha encantat veure aquestes obres, i després he anat a la teva galeria o qualsevol altra i les puc comprar. Fes aquest exercici al Museu d'Orsay. A no ser que siguis el Jeff Bezos, no compres
un Renoir,
un Monet. És a dir, que aquesta pintura nostra està molt per sota del valor que hauria de tenir.
Però per què? Doncs, per què no s'ha promocionat? Per què no han trobat el vehicle per promocionar-ho? Per què s'ha frustrat quan s'ha arribat a les destinacions on es creia que ho sabrien valorar més?
Per una simple raó, perquè no ens l'hem cregut, Josep. No ens l'hem cregut. No ens l'hem cregut ni com a col·leccionisme, ni com a institucions. És a dir, quan tu una cosa no te la creus, és molt difícil posar-la en valor. Tu una cosa la poses en valors quan te la creus, quan després la pots exportar. Pensa, per exemple, que s'han perdut oportunitats increïbles. Va haver la gran exposició, aquí la vam comentar, de Fortuny al Prado. Fortuny és el millor pintor de la seva època, però no Catalunya, Europa. Dius, com és que aquesta exposició no va viatjar? Com és que no se'n va anar al Museu d'Orsay o al Metropolitan? Es va quedar al Prado. Tenim l'art espanyol / català segrestat, no l'ensenyem al món. I tu vas pel món i no saben res, fora de quatre llocs comuns, Velázquez, Goya...
Com ja et vaig explicar, vaig veure una exposició fantàstica a Nova York, al Whitney, en el qual hi havia una participació important d'obra catalana cedida pel MNAC, i la meva pregunta... per què aquesta exposició després no venia a Catalunya, ja que el MNAC havia cedit tantes obres, encara espera resposta.
Clar, aquesta exposició...
Em van dir que és que no tenien diners.
Sí, sí.
Com que no tenen diners? Aleshores, la negociació per cedir l'obra no hi entra, la possibilitat aquesta de dir, escolti, en lloc de pagar-me diners o el que sigui, la compensació és que vostè me la porta a Barcelona després.
Mira, aquesta exposició va ser un projecte de Cleveland, perquè hi havia un curator català, el Jordi Falgàs. El Metropolitan, no el Whitney, el Metropolitan la va fagocitar. Tu la vas veure al Metropolitan, aquesta exposició.
És probable.
Sí, sí, al Metropolitan. I el MNAC la podia haver acollit i en aquell moment doncs no ho va fer-ho, però és que també es podia haver portat a París, per exemple, no? On hi ha una connexió claríssima entre tots aquests pintors i els pintors francesos. És a dir, s'han perdut oportunitats molt grans, i el que és també bastant insòlid és que les galeries que acostumen a estar portades per grans individualitats i molts egos, doncs que es posin d'acord i sumin, perquè al final, avui en dia, si no sumes, no pots aconseguir... empreses com aquestes, que són complicadíssimes.
Amb tot això, t'he de donar una bona notícia.
A veure.
Me l'agrairàs molt.
Has comprat un quadre?
No. A tu també et repercuteix aquesta bona notícia.
Caramba. A veure.
A partir de dilluns que ve s'aixeca el confinament comarcal i, per tant, podreu anar a Viladrau.
Ah, finalment sí, finalment sí.
Finalment podrem dilluns, anar a Viladrau.
Dilluns, a partir de dilluns que ve, eh?
Jo m'he comprat un manual d'aranyes d'Europa per veure el que tinc a casa.
Em pensava que t'havies comprat una guia per saber com arribar a Viladrau, perquè se t'havia oblidat després de tant temps de no poder
també,
anar.
També.
Home, és una magnífica notícia que feia molts dies que esperàvem.
Doncs,
Josep,
atenció, dilluns s'aixecarà el confinament comarcal a Catalunya.
Tindrem que entrar
dilluns...
amb la destral. Tindrem que entrar,
sí, tindrem que entrar perquè trobarem la selva.
Bé, i amb tot això, el teu amic Bansky,
sí,
apareix un nou mural seu a la presó de Reading, a Berkshire,
sí,
i de la mateixa manera que sempre, amb rapidesa i nocturnitat, ha aparegut aquesta obra en un mur que ha despertat ja totes les passions.
Bueno, relacionat amb Oscar Wilde, clar.
Clar, fantàstic. Clar. Ho ha fet just en el mur de la presó de Reading, on sabem que Oscar Wilde, doncs, va estar entre 1895 i 1897
I va escriure De Profundis.
I va escriure la balada de la presó de Reading. I el que ha fet Bansky ha estat molt bé, perquè ha posat aquest... representa un pres que està baixant per una escala de llençols entrellaçats, i al final hi ha una màquina d'escriure, no? I ho ha publicat en un vídeo que l'ha titulat El plaer de pintar, recordant un programa molt conegut de la televisió americana dels anys 80, de Bob Ross, i el que, d'alguna manera, tot això representa el poder alliberador, abocador de l'art i de la literatura. I avui, mentre el llegia, he pensat, vaig a mirar la balada de Reading, i anem a veure com va veure Oscar Wilde el que hi havia a l'altre costat del mur. I em permeto llegir-vos un fragment, uns versos, que diu: Nunca yo vi a ningún hombre ver con una mirada tan intensa el toldo que suponía el cielo, y con tristeza cada nube que arrastraba su vagabunda cabellera. I he pensat, és preciós, perquè és la visió que tenia Oscar Wilde més de 100 anys abans de que Bansky li fes aquest homenatge, des de dintre de la presó on va ser portat per delictes homosexuals, sí, que en l'Anglaterra victoriana estaven absolutament...
I que és el que el va portar a la ruïna més absoluta.
Sí, sí, el va portar...
Des de tots els punts de vista.
Completament, i es va acabar morint a París.
Es va equivocar molt en la defensa.
La defensa que va fer, no?
Sí, perquè va fer ell el que va posar la denúncia. Va ser una equivocació, va anar contra... Es va liar amb el fill d'un aristòcrata. Uh-huh. I es va anar contra l'aristòcrata aquest i ho van destrossar. Va estar a la presó, però després va morir a París.
Va morir a París. Sí, va morir a París en un hotel allà a prop
molt,
de la,
molt sinistra,
del Boulevard Saint Germain, que hi ha una placa.
Un tio tan divertit i tan, tan fi com l'Oscar Wilde. I,
hòstia. Va tenir un final molt trist. Sí. Molt trist. Ara, les frases que ha deixat l'obra...
El nivell corrosiu dels seus aforismes són fantàstics.
I seria molt necessari avui, eh? Seria molt necessari avui. Però ha ressuscitat Oscar Wilde. Ha ressuscitat i crec que tu l'has vist, Josep, amb un documental de Netflix, una de les entrevistes de Martin Scorsese en Franz.
Ah, la de Franz Leibovitz. La... Sí, estava pensant, és clar, és que l'Oscar Wilde d'avui, sí, segurament, o qui pretén ser igual
de mordaç, i clarivident,
és la Franz Leibovitz. Sí. Amb aquesta sèrie de Netflix...
No et va agradar molt, aquesta...
Que diu, suposem que parlem de Nova York.
Sí, suposem que parlem.
Suposem que parlem de Nova York i que realment és...
Són 6 capítols trepidants,
És fantàstic.
D'una intel·ligència...
Aquest personatge és fantàstic. Un personatge també fet a ella mateixa, que dius, bé, consta com a escriptora, però té dos llibres, només.
Té dos llibres. I Scorsese l'ha fet famosa, amb aquest
bé,
documental.
Bé, però ella ja ho era. El que passa que ara ja era un personatge... Sí,
però molt de Nova York. Era un personatge que l'havia posat en el mapa Andy Warhol, Studio 54...
Perquè respon a aquell esnobisme de Nova York, no? De l'Upper East, que quan es posen esnobs, en fi, són els més esnobs de tots els esnobs del món.
Són fantàstics quan es posen.
I tots els contactes que allà tenien també en l'àmbit de la literatura i del cinema, i així, en fi, podien passar...
Però jo pensava avui, si algú està a prop d'aquesta intel·ligència, aquesta ironia, d'aquesta cultura que empelta amb la cultura de Brooklyn, dels jueus de Brooklyn, no? És la mateixa cultura de Woody Allen. És Franz Leibovitz, sens dubte.
A més, tot aquest món, diguem que molt clarament representat, per exemple, per Norman Mailer, Susan Sontag,
exacte,
i en tant que persona més propera al que seria la nostra cultura, els nostres interessos, la Barbara Prop Solomon, no? Que també formava part de tot aquest grup. Vaja, com a mínim, a mi va ser qui em va introduir
en aquesta...
Vaig poder conèixer alguns d'aquests noms, Sontag, per exemple, Norman Mailer, a través de Barbara Prop Solomon.
Seria divertit posar l'Oscar Wilde ara amb tot aquest grup, no? Fer una sèrie d'aquestes, el Woody Allen, que dius tu, no?
Seria fantàstic.
Ficar-lo en la contemporaneïtat.
Perquè és que ell era un gran visionari de moltes de les coses que
avui... I
mira
que té contes tristes, eh? Perquè quan penses en la part de les històries tristes...
Sí.
Tenim una part melancòlica,
les dues
coses, no? L'humor aquest corrosiu i després té un trasfons molt, molt trist, no?
Home, és que, clar, hauria de tenir una vida també bastant fotuda, amb aquesta condició sexual en
aquesta època. Sí, en aquesta època. Era una cosa molt clandestina, tot això.